Comencem l'any i és el moment de fer balanç de la situació social de casa nostra. Ara fa uns dies us explicàvem com estaven les comarques gironines en assistència social sota la perspectiva i els ulls de Càritas, que ja sabeu que és l'entitat que directament treballa, topa, gestiona i intenta ajudar aquelles persones amb necessitats socials que, atenció, no són pas poques. En Joan Peláez i en Carles Uller són els representants de Càritas aquí a casa nostra, a la comarca de la Garrotxa. Què tal, Carles? Benvingut.
Hola.
També ens acompanya en Joan Peláez. Joan, com estàs?
Bé, per ara bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, ara entrarem en detall, però a grosso modo comencem el 2022 en quina situació en aquest moment a la comarca de la Garrotxa en matèria social, Carles?
Doncs aquest any pinta que la situació té dos vessants, com més o menys vam acabar l'any anterior. Té un vessant d'un sector que realment està recuperant-se, diguéssim, un sector social que a resultes de la Covid va rebre una sotregada molt forta, però que té capacitat, té resiliència com per refer-se, i amb ajuts i a vegades doncs, amb aportacions d'on sigui. I hi ha un sector que el tenim doncs, una mica enrocat, en aquesta paraula que nosaltres hem popularitzat, que diem cronificat, que viu una situació una mica marginal i que encara continua, doncs, i continuarà temps en aquesta tessitura, si és que entre tots no hi podrem un cop de mà.
De totes maneres, hem de dir, i ho havíem comentat, però entenc que de cara a aquest 2022 ara es podem veure que la pandèmia pot anar desapareixent com a tal o canviant, no? I ja ho veurem, però les conseqüències continuen notant-se. És a dir, s'ha incrementat la demanda d'ajuda pels diferents àmbits que vosaltres tracteu?
De fet, nosaltres tenim un sostre, també. Vull dir que no podem assumir, diguéssim, la necessitat real de tota la comarca. Hi ha una estructura en aquest país, sortosament, agrupada sota el paraigües del Consorci d'Acció Social, i alguna altra entitat social, com Creu Roja i altres més petites, i nosaltres tenim un segment, diguéssim, que podem atendre i que el toquem i el percebem molt de prop. Aquest és realment, amb el desenvolupament dels nostres programes i amb l'atenció que fem al voltant de les 3.000 persones cada any, doncs no podem assumir res més, si més no, pels recursos humans i econòmics de què disposem. Ara bé, si creix o no creix, aviat tindrem les dades del Consorci d'Acció Social que ens farà la memòria, i estem convençuts, perquè també això col·lateralment ho percebem i ho toquem, doncs que aquesta necessitat ha crescut. Sí.
Uh-huh. Un comentari sobre això és que dintre d'aquesta cronificació potser les persones que venen mostren una múltiple vessant de necessitats. O sigui, els problemes ja no són un. No és habitatge només, és habitatge, més feina, més problemes a l'escola, més... O sigui, hi ha diverses coses sumades en aquí. I això ha fet que aquesta cronificació, si no per increment de persones, doncs hagi empitjorat en quant al nivell del problema.
Multiproblemàtica, diem, si entre nosaltres, és cert això.
Aquí hi ha una part que la Covid ha agreujat, diguéssim, perquè també hem tingut molts problemes laborals en general. Ara hi ha un increment dels preus, un IPC desbocat, el factor tot energètic també està molt més alt. Entenc que també poder el moment que vivim, evidentment, no ajuda gens, no?, a treure problemes, sinó que n'afegeix, en alguns casos.
Sí, i sobretot ha destapat una realitat que ja era latent. Nosaltres diem ara que diem molt sovint això de que ha plogut sobre mullat, i era una problemàtica que, diguéssim, estava una mica somorta, a vegades dissimulada, per un treball precari, una economia de subsistència paral·lela, informal, diguéssim, submergida, i situacions d'aquestes que, doncs, amb un petit trontoll han caigut i ha posat sobre la taula, doncs, que hi ha un segment de la població que s'aguantava, diguéssim, en fils, no? I això, doncs, aquesta gent ara radicalitza la postura de necessitat, perquè ara està en situació de precarietat total, diguéssim.
I aquesta gent, de tota la piràmide, si ens ho hem d'imaginar així, que no m'agrada gens imaginar-m'ho així, però si ens ho hem d'imaginar així, on les hem d'anar a buscar ara mateix? On han caigut? És a dir, en quin punt es troben i quines capacitats tenen de poder revertir aquesta situació, si és que entenen, que aquest em temo que és moltes vegades el perill que tenim.
Si haguéssim de fer aquest escandall, diguéssim, de les capacitats del grau de problemàtica de la gent del nostre entorn, evidentment tindríem persones de tots els graus, però les que ens preocupen realment són aquelles que estan, diguéssim, a l'últim esgraó, a l'esgraó de sota de tot, a la base, perquè no, hi ha un segment que sí que té capacitat de reeixir, no? I de sortir-se'n, doncs això, perquè tenen habilitats personals, perquè tenen xarxa, perquè tenen contactes, perquè tenen doncs oportunitats a la vida, i hi ha un sector que no les té, però que no les pot trobar, perquè no les està enrocat en aquesta, és un cercle viciós del peix que es mossega la cua, i que com que no té aquestes mínimes habilitats, quan va buscar feina o ja li diuen directament que no, o senzillament li diuen que ja el trucaran si hi ha alguna oportunitat. I aquest segment són el que ara ens preocupa molt a Càritas, perquè justament són persones que ens truquen a les nostres portes, i quan analitzes la seva situació real dius, ho tenim cru en aquest moment per trobar una solució ràpida, i hem d'anar a la base, per tant, a partir d'on estàs, i muntar uns cursos, unes atencions que ajudin a capacitar aquestes persones laboralment, anímicament també, no oblidem, doncs amb totes les habilitats, diguéssim, socials i a vegades culturals, i posant l'exemple de l'alfabetització, que podíem donar per suposada, i no ho hem de fer.
Quin és el perfil d'aquestes persones? No sé si es responen a algun patró determinat, algunes edats concretes.
Segurament si féssim una anàlisi sociològica ben feta, que nosaltres no sabem fer, hi hauria diversitat total, no? Però per les circumstàncies que sigui, a les persones en concret que ens venen a les portes de Càritas, que analitzem en aquesta i que ubicaríem en aquest estàndard, en aquest nivell, diríem, bàsicament són dones.
Dones.
Dones, sí. Dones de diverses edats, això sí, moltes amb una edat ja avançadeta, però que haurien de tenir una estabilitat a la vida, i que estan en una precarietat, en una infravaloració tan desconeguda per l'entorn social, inclús per elles mateixes, que no s'estimen, perquè saben que són persones que no sempre han viscut així, sempre se'ls ha considerat gairebé no res, i aquestes persones són tan dignes com tothom, evidentment, això és que deixem-ho clar, no cal ni recordar-ho, però són persones que si no hi ha pas un treball minuciós i atent, no les ajudarem a sortir-ne.
Clar, entenc que aquestes persones, majoritàriament dones, que ara dèiem, no tenen gaire cabuda enlloc més que venir Càritas, no? Si acaben venint a trucar a la porta, entenc que algunes deuen haver fet circuit o intentat, no? Perquè ja hi ha, d'entrada, algú que ve, és algú que té ganes de poder sortir de la situació i, per tant, intenta anar a trobar a veure qui el pot ajudar, no?
Jo volia matitzar una cosa de l'ho dit ara fa un moment, i és que aquesta anàlisi està feta en base a les persones en el terreny laboral, perquè la gent gran a la que donem assistència doncs segueix siguent la gent que habitualment o bé està a les residències o a casa seva i que necessita un cert tipus d'ajuda. Les persones que necessiten tràmits de papers n'hi ha de tota mena i de tots nivells. Vull dir que a Càritas fem diversos programes. Ara ens hem centrat en el tema laboral, que és el més difícil d'entomar, perquè difícilment aquestes persones seran col·locables al lloc.
Clar, certament, hi ha molts programes, després també en podem parlar, sí. També teniu el de Ser Gran amb Dignitat i altres programes que feu que abarquen molts altres col·lectius. Aquest potser, el dèiem ara, no és el que més preocupa per la vulnerabilitat que té, no?
Sí, i perquè són persones que realment doncs poden acabar caient en un pou, en una bossa, diguéssim, cronificada, oblidada, una bossa que Socialment pot ser preocupant, inclús tenir en el nostre entorn gent amb vulnerabilitat, però a més amb desànim, amb preocupació, inclús de desesperació. Això no, és que no interessa ni a les persones ni a la societat.
Quines opcions teniu ara mateix des de Càritas sobre la taula? Amb què esteu treballant per intentar donar una sortida a aquestes persones per, com a mínim, poder-les encoixinar per veure si aquesta situació crònica pot canviar en un futur?
Des de fa un temps hem desenvolupat tota aquesta filosofia del fem comunitat, d'aquest entorn, d'aquest plantejament, de la manera d'ajudar, diguéssim, que intenta empoderar molt la gent, que intenta que siguin les persones que s'impliquin en el seu propi procés de reixir. Això sempre ha sigut una estratègia de Càritas i d'altres entitats, evidentment, també, però ara s'ha concretat molt més aquesta filosofia amb accions i amb metodologia, diguéssim. I en aquesta línia, doncs, tota aquesta manera de treballar està generant també replantejament d'alguns projectes que ja funcionaven, com per exemple aquest famós del Tal, que ja fa anys que rutlla, però que té un sentit imprescindible i que deixaria un buit molt gran amb tot un col·lectiu de gent que, doncs, se l'ha de formar des de l'alfabetització a les beceroles del coneixement de la llengua i els primers passos del coneixement, doncs, de l'escriptura. Això en programes que ja funcionen. Després estem generant nous programes també que intenten inserir-se en aquesta filosofia, en aquesta mentalitat, i que, bueno, partint d'aquesta manera d'entendre les coses, doncs vol atendre aquestes persones des d'on estan. Per exemple, ara podíem parlar d'un projecte nou que tenim, que l'any passat vam intentar desenvolupar-lo, al final la pandèmia ens el va frenar, que li diem pretaller, i amb el nom em penso que ja donem pautes de per on van les coses. Ni taller, sinó perquè creiem que aquestes persones amb un taller ordinari de formació no ens les acabaran volent en els circuits ordinaris de la laborals, perquè no, diguéssim, no accediran al nivell previsible. Per tant, diem pre-taller. I què farem? Doncs farem alfabetització, farem coneixement de la llengua oral, farem especialització en alguna habilitat laboral concreta, com per exemple la de neteja, segurament. Farem formació en hàbits bàsics de treball, farem treball acompanyament psicològic, farem, doncs, un coneixement de l'entorn, perquè aquí moltes d'aquestes persones viuen isolades, en un món d'una certa desesperació i aïllament també de l'entorn cultural nostre, i això els fa més pobres, en realitat.
Quantes persones podeu tenir? Ara dèiem, hi ha uns límits, evidentment no es pot abarcar tothom que potser ho necessitaria, ni tothom potser arriba, perquè entenc que hi ha molta part de població que no acaba arribant, però més o menys de quantes persones podem parlar que, per exemple, en aquest any es puguin beneficiar d'aquesta acció comunitària?
De l'entorn d'acció comunitària parlem fàcilment de 60-70 persones, aquí en tota aquesta mobilització. En aquest concret del taller potser ara n'hi afegiríem una vintena més, que veurem, perquè estem pendents d'unes subvencions i tal.
Més que afegir, algunes d'aquestes 65 serien les que participarien, perquè és una cosa tan transversal això, que el col·lectiu té diverses potes d'acció, i un d'ells serà aquest pretaller.
Ara parlàvem de la situació que viuen aquestes persones a casa nostra. A nivell social global, considereu que potser a vegades hi ha la sensació que no passa a casa nostra això, o que aquí tot va molt bé, la nostra comarca tradicionalment, no? Ha sigut una comarca, doncs, amb indústria, que s'ha pogut tirar endavant, que és amb un bon nivell de vida, però a vegades poder la sensació és que això aquí no passa, i des de Càritas ens esteu constatant que passa més del que ens sembla, no?
És un discurs que estem entenent, ens toca repetir-lo, Sí, sí.
Les capes que hi ha a la societat, o sigui, les capes no permeables que hi ha a la societat, els que estem a dalt no ens en donem compte de la capa de més a baix. O sigui, ja no només de la capa de baix, sinó de les capes que estan una mica per sota del nostre nivell. Llavors, això és una cosa que no sé com s'ha de fer per fer-ho públic i evident. però aquesta última capa que nosaltres estem parlant, aquesta última capa de la societat, la gent no n'és conscient de que existeix.
Bueno, puc posar un exemple i parlant ben clar. Vull dir, la nostra entitat és una entitat que se sustenta gràcies a les aportacions de donacions i donatius i tal. Doncs, per exemple, en aquest darrer any hem tingut una davallada d'un segment d'aquestes aportacions, que són les que diem puntuals, que són aquelles que alguna persona o família se sent cridada a fer en un moment donat. Doncs hem tingut una davallada de gairebé el 50% d'aquestes línies d'aportacions. Què vol dir això? Doncs que estan vinculades aquestes aportacions a una situació, diguéssim, emocional, a una alarma social que fa que hi hagi una resposta també per part de gent solidària, i es veu molt benvinguda i és d'agrair. Però què està passant? Que quan baixa aquesta
percepció, nivell, no?
Sí, informatiu també, perquè què diem? La comarca de la Garrotxa no arriba al 10% l'atur. Estem tots molt bé. La Covid s'està estabilitzant i sembla que l'Omicron aquesta ja ens està abandonant o s'està rebaixant el grau d'incidència. Anem a millor. El món laboral, bueno, ja la gent troba feina, si en busca, i no troba potser la que busca, però, i no és una feina estable, també. No és una feina desitjada, perfecta, però també, i també passa, però en troba. Per tant, vol dir que anem bé. Doncs si tots anem bé, doncs perquè hi ha, quin problema hi ha? Doncs hi ha un problema que no tothom el veu, i el veiem, doncs, les persones que en aquest moment doncs estem al capdavant d'aquestes entitats socials, no només Càritas, també això ho pot dir doncs la mateixa administració, vull dir, ho pot separar. Per tant, ens toca dir aquest doble missatge, que sembla que és posar aigua al vi, però és una realitat que l'hem de dir i la tastem.
Per tant, aquesta caiguda de donacions, aquestes puntuals que ara comentàveu del 50%, contrasten justament amb aquestes informacions que tu ara deies, no, Carles? És a dir, a vegades es ven una imatge de que tot va molt bé, però realment no tot va tan bé quan vosaltres, a la que toqueu una mica aquest substrat de la societat, us trobeu amb el que us trobeu, no?
Sí, sí,
pot semblar com contradictori, no, tot plegat.
És que és contradictori, és que és així, és així. Per tant, també agraïm, per exemple, espais com aquest, en el que podem dir les coses, doncs els mitjans de comunicació de la comarca, sortosament, també són sensibles en general, a part vostra, del vostre, doncs també a deixar-nos esplaiar, a deixar-nos explicar. Valorem molt aquesta coordinació que hi ha en aquesta comarca, que és envejable per part de moltes altres.
Sí.
Quan ens veuen que, no sé, l'administració local, comarcal, amb les entitats, tenim una bona avinença, compartim informació, compartim recursos, compartim estratègia, no hi ha picabaralles, no hi ha protagonismes. Això humanament sempre n'hi haurà, i n'hi ha i n'hi haurà, perquè som humans, però com a entitats no tenim aquesta tendència des de fa molts anys. Per tant, això ens fa molt més forts i fa que doncs, l'acció sigui doncs, molt més positiva de cares a l'aprofitament de la gent.
Un dels missatges precisament que ara estem mirant de difondre aquest 2022 és que per algunes persones, per la majoria de la població, tornar a la normalitat doncs serà doncs, poder anar al teatre amb més assiduïtat i més confiança, concerts, al restaurant, etc. Per totes aquestes persones que nosaltres atenem, tornar a la normalitat serà permaneixer en aquesta cronificació de pobresa en què estan i sense possibilitats massa evidents de poder-ne sortir. Aquest és un dels missatges que llançarem aquest 2022.
I, de fet, aquesta cronificació té moltes conseqüències, no? I a vegades, ara parlàvem, no?, aquest col·lectiu de dones. Bé, suposo que moltes d'elles tenen fills. Llavors, aquests nens, que són catalans i que, evidentment, van a l'escola amb els nostres fills, clar, ja creixen en un ambient i en unes circumstàncies que marquen i molt, i que, per tant, aquesta cronificació i això que afecta d'entrada els pares s'allarga amb els fills i té unes conseqüències a llarg termini molt importants. I per això no acabem de ser conscients quan una part de la societat veu com que allò queda molt lluny. no? I que allò queda molt lluny i està en una altra realitat, i en el fons la realitat és la mateixa per tots, que compartim, no? I aquesta part entenc que després hi ha tot un altres conseqüències que s'allarguen més enllà ja dels pares, perquè entenc que la pobresa s'hereda també, no? Mm-hmm. És a dir, que malauradament, si parlem de situacions complicades en les que hi ha molta dificultat per poder pujar una mica i canviar aquesta situació, això s'acaba heredant després també a les
És que la pobresa
criatures.
No és només econòmica, és emocional, és cultural, és de relació entre persones. O sigui, aquí està la verdadera pobresa. Si superem aquesta etapa, doncs, o aquest nivell, podem tenir possibilitats de que les persones estiguin més en comunitat, amb més xarxa, uh-huh. amb més suport d'altres persones. Si no, estan allà mateix.
Certament.
Sí. La pobresa s'hereda, i jo penso que una vegada parlant amb vosaltres hem tingut aquest comentari i l'hem aprofundit una mica, i a més és el pitjor de la pobresa, penso que vam dir aquí, és que s'oblidi, i que el pitjor de la persona que viu en situació de vulnerabilitat és que no se'l tingui en compte i que se'l margini, i sobretot no se'n parli, diguéssim, que se l'ignori. Això és denigrant per la mateixa persona, i toca, diguéssim, al moll de l'os de la raó de ser com a persona.
Uh-huh. Per tant, aquest 2022, aquesta acció comunitària, que parlàvem d'aquesta part de la població tan important que també, que evidentment ateneu, és un dels pilars, podem dir, de cara a aquest any, a l'hora de treballar. Teniu també altres programes. No sé si... Jo sempre us ho pregunto quan veniu, però aprofitem que tenim els micròfons, si calen voluntaris, i una mica què es pot fer també dintre, perquè teniu molts programes diversos per poder ajudar, per poder col·laborar. No sé en quina situació està la resta de programes.
Els programes que tenim des de fa un temps, si els tenim és perquè continuen sent vàlids. Això és una cosa que s'ha de deixar ben clar, perquè pot semblar que això ja ho vas dir l'any passat, o això ja fa 2 anys que ho feu. Fa 2 anys que ho fem perquè continua sent vàlid i perquè hi ha persones al darrere i ho estan aprofitant, i veiem que és d'una utilitat extrema. Per tant, no, en cap cas s'hauria d'entendre que es fan els programes, doncs, per inèrcia, o perquè toca, o perquè sempre s'han fet, i anar fent. No? El anar fent aquí vol dir insistir-hi, perquè la cosa funciona, i valorar-ho. Llavors, aquests programes no s'aguantarien si no hi hagués voluntaris. Això és el gran actiu que té Càritas, com la majoria d'entitats socials, són els voluntaris. Per tant, necessitem voluntaris? Necessitem voluntaris, clar que necessitem voluntaris. En tenim, però necessitem, perquè a més, doncs, els voluntaris a vegades pleguen, a vegades no poden, les circumstàncies els hi canvien. Necessitem voluntaris que, sobretot, que puguin dedicar unes estones fixes, el que sigui. Jo tinc una disponibilitat d'un dia a la setmana, doncs, però puc respondre que el compliré, perquè darrere no traslladem sacs de sorra que, si no es traslladen avui, es traslladaran demà. Hi ha persones que t'esperen i necessiten que hi siguis, perquè si tu els has donat la teva paraula, a veure, pot passar que un dia no puguis, evidentment, tot això és comprensible, ja s'entén, no? Però necessitem que...
Ha d'haver-hi un compromís.
Un compromís, perquè estem parlant de persones, I necessitem voluntaris també que puguin dedicar el màxim d'hores, perquè hi ha tasques de gestió que necessiten, no només un ajut puntual d'un moment, sinó que una mica sostingut, perquè totes les entitats s'aguanten a partir de... doncs, sobretot de voluntariat, d'un pinyol, d'un nucli que hi esmerça molt més temps i compromís amb l'entitat.
Uh-huh. Hi ha un altre tema, ja tindrem després també les memòries i ho tindrem, però que aquesta xifra a vegades ajuda quan parlem, per fer-se una mica una idea, que és el centre de distribució d'aliments també, que aquí, doncs, el que dèiem és un dels molts temes que tracteu i que porteu i gestioneu des de Càritas, però aquí també fa una mica de baròmetre d'aquesta part que potser sembla que tot va molt bé, i si va bé o no va bé, no sent aquest any, que encara estem amb conseqüències de pandèmia, etc., si continua la corba creixent cap amunt de persones, famílies que necessiten accedir al banc dels aliments.
Sens dubte. El nombre de famílies usuàries al centre de distribució d'aliments passa de les 900 en aquest final d'any. 2021 es passava de les 900. Això representa un increment respecte d'any anteriors, que estàvem en 800 i escaig. Això tenint en compte que aquestes ajuts són paral·lels a altres ajuts que el Consorci d'Acció Social gestiona via unes targetes que facilita l'adquisició de productes de manera més ordinària sense passar pel centre de distribució d'aliments en botigues corrents i supermercats. Doncs això vol dir que ha crescut exponencialment el nombre de famílies usuàries. Això estem parlant només del centre de distribució d'aliments, més de 2.300 persones beneficiàries que passen per aquest centre, que són, per una comarca com la nostra, és un nombre elevadíssim d'usuaris.
Estem parlant de gairebé un miler de famílies, no?
Gairebé, sí, sí.
Calculàveu que les xifres es podien disparar tant?
No, perquè justament hi havia com la previsió de que el nombre de famílies amb la compensació d'aquests ajuts amb targetes que gestiona el centre i el Consorci d'Acció Social, doncs reduiria sensiblement. I pensem que les famílies que venen al centre de distribució d'aliments bàsicament és perquè també s'ha valorat que no tenen, diguéssim, la capacitat i el nivell d'autonomia com per fer gestionar-se els seus propis recursos que se'ls lliurin amb una compra responsable dels productes. Això vol dir que són persones, famílies, que doncs, encara no estan en aquest nivell. Per tant, millor que se'ls acompanyi en aquesta adquisició dels productes. I això es diu centre de distribució d'aliments. Uh-huh. Per tant, vol dir que si això ha crescut, doncs fem les deduccions, que són ràpides de fer.
Bé, podríem estar parlant moltes hores més. Tenim el temps, malauradament, limitat. Però, vaja, una mica per tancar, hem estat explicant moltes coses. Hem fet una mica de radiografia de la situació que tenim i no ens cansarem de recordar-la. Què diríeu? Quin missatge? Abans en Joan deia, aquest any repetirem aquest missatge més d'una vegada, però una mica per tancar, quin missatge de cara a aquest 2022 podem adreçar a la població en general que ens pugui estar escoltant?
Bàsicament el missatge crec que és pensem que hi ha tot una necessitat submergida, una mica soterrada, no tan visible, una pobresa que és real, nosaltres diem real, que la toquem, que les entitats que hi estem treballant necessitem suport del tipus que sigui, també econòmic, també en persones, també en hores, també amb saviesa, amb idees, necessitem. Perquè al final el treball és per la societat, és per les persones, però és per tots. Per tant, qualsevol aportació és necessària i molt benvinguda, i sobretot que s'intenti ser realista en aquest, i captar aquest missatge que intentem donar i que no s'obviï, perquè darrere d'un benestar genèric bastant acceptable hi ha tota aquesta realitat que és punyent i que pot anar creixent i, a més, pot tenir conseqüències també per tu, perquè si la societat no va bé, tots ens sortiran perjudicats.
Certament. Temeu que aquestes xifres que ara hem estat explicant puguin anar en augment, vagi o no vagi a menys la pandèmia, perquè ara tothom està com amb l'ull posat en que s'acosta el bon temps, la pandèmia pot remetre una mica, però les conseqüències, tots sabem que venen moltes vegades després, no? Creieu que la cosa està en vies de resoldre's o que encara haurem de passar uns mesos en els quals aquestes xifres es poden veure incrementades?
Jo penso que les coses tenen una inèrcia, i si hi ha hagut un creixement de persones que han anat al centre de distribució d'aliments és perquè venim de l'inèrcia de la fase pandèmia, que molta gent va perdre la feina. Per tant, això es veu al cap d'uns mesos. Jo tinc l'esperança de que ara, perquè la gent treballa una mica més que uns mesos enrere, això disminueixi, però això és una esperança personal, no res que no tinc cap valoració científica per demostrar-ho, això.
Doncs quedem-nos aquí, Carles Uller, Joan Peláez de Càritas. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per fer-nos tocar de peus a terra i fer-nos evident una situació que no hem de perdre mai de vista.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies.